Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ens desplacem metafòricament, però una miqueta també de veritat, perquè abandonem també les converses virtuals amb en Santi Llacuna, amb el director del parc. El tenim aquí. Ens ve molt de gust també saludar-lo, Santi. Bon dia.
Sí, bon dia. La veritat és que a mi també jo tenia moltes ganes també de tornar-nos a veure en aquest estudi.
Doncs en Santi, que anava a dir, ha fet negocis aquí fora amb en Pere Izquierdo.
Sí, jo li deia que, bueno, no sé si són negocis, seran, ens posarem a fer més feina, però, bueno, aquestes, a veure, tots aquests temes de compartir experiències i col·laboracions sempre són positives.
Com tenim el parc? Ple de gent?
Sí, la veritat és que és un dels temes que hi ha després de la pandèmia, diria, doncs, que ha sigut un dels llocs on s'ha popularitzat arribar-hi. Això té una doble lectura, no, diria, perquè per una banda està clar que ha servit perquè, doncs, la gent tingués una vàlvula d'escapament durant tot aquest confinament, però també ha servit per conèixer un espai que moltes de les persones d'aquests municipis desconeixien que la tenien aquí a costat i han vist una gran oportunitat. Mostra d'això és que ara ja no estem amb mesures restrictives i, en canvi, el parc té més presència de visitants que abans de la pandèmia. O sigui, bueno, això també serveix perquè la gent és un punt de conèixer aquest entorn.
És a dir, que una miqueta la pandèmia, que ens ha obligat a desplaçar-nos, a fer desplaçaments, diguem, de petita volada, a més d'un li ha servit per descobrir un entorn que segurament, doncs, gairebé no hi havia posat els peus.
Sí, està clar. I això ho havíem comentat moltes vegades aquí en alguna entrevista. Dèiem, molts d'aquests municipis, sobretot Castelldefels, Sitges, Vilanova, veies o el reconeixies més per la zona marina i, en canvi, doncs, tenien a l'esquena un territori fantàstic i que nosaltres estem molt contents de que la gent pugui gaudir d'aquest entorn, que la veritat que sí que és així. No? Uh-huh.
Per tant, el confinament territorial de la pandèmia ens ha obligat a conèixer allò que teníem al costat de casa i això fa que tinguem més gent. I aquesta més gent són més problemes?
Bé, s'hauran de modificar segurament algunes de les... els aparcaments hauran de controlar-se, que no s'emplenin més del compte, que la gent aparqui on s'ha d'aparcar. Jo diria que la gent és... Aquí al parc del Garraf hem tingut sort perquè s'ha massificat, però sí. no sobrepassant.
No hem vist aquelles imatges del Montseny que sortien per televisió.
No, i allà al Montseny, jo aquest cap de setmana que estava de guàrdia, ha sigut igual, vull dir, el dissabte no perquè va ploure, però el diumenge... a rebossar, vull dir, la gent aparcant al costat. Vull dir, aquesta és el que s'haurà de treballar. Si en aquests espais ja es treballa amb haver-hi uns aparcaments grans per deixar els vehicles i després amb autocars llançadora, bueno, s'han de buscar estratègies perquè la gent pugui seguir gaudint d'aquest espai, però que no sigui amb aquesta massificació de vehicles, perquè tampoc entenc que el que vol anar en aquests espais, el que tampoc li agrada és veure corrues i corrues de cotxes i caravana. Vull dir, t'agrada poder caminar i descobrir la natura o el que tenim en aquest espai natural. No?
Ha passat l'estiu, un estiu més, sense incendis destacables, i ja en portem una pila. Fa molts anys que amb en Santi anem dient no podem mai cantar la victòria, no, mai la podrem cantar, però va passant i de moment sí. Sembla que la feina es fa bé.
La veritat que sí, la feina es fa bé, això no en tingueu cap dubte, es fa bé. El problema és que no depèn només de la feina ben feta, sinó d'una sèrie de condicionants que ho repetim moltes vegades, no? I aquest any, la veritat que les coses han estat bastant contra les cordes, perquè...
És que es va dir molt, això, de
clar,
dir... Ui,
estem... Aquest any, molt difícil, perquè, a més, jo que porto ja uns quants anys aquí al parc, és la segona vegada que veig amb un risc tan alt, que és l'Alfa 3, que vull dir que ja és per tancar l'espai, i es va fer, vull dir, és d'alguns municipis es van posar rètols indicatius que la gent no entrés, i això també ho van entendre la ciutadania, que no és que no entrin perquè siguin els causants d'un incendi, sinó el risc que ells mateixos es posen a l'entrar dintre un entorn més o menys forestal i que si hi hagués un incendi, la feina que possiblement hi hauria per sortir. O sigui, és una, un tema de, que l'hem d'agafar molt de cura. I la veritat que amb el que es va fer i la sort de que no hi hagués cap inici de foc i que no es pogués controlar, doncs bé, hem passat un altre any. De totes maneres, com deies, la feina prèvia de treballs forestals es fa tot el que es pot, després el plan, els companys de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis també amb el dispositiu dissuasori informatiu, torres de guaita, mantenir per part nostra també totes les bases de prevenció d'incendis a punt perquè l'helicòpter, si hi ha algun conat d'incendi en pocs minuts i estigui descarregant aigua, tot això ajuda perquè... La veritat és que de conats n'hi ha hagut molts. O sigui, no hi ha hagut un incendi important, però de conats n'hi ha hagut molts.
I l'important és sempre atacar a l'inici.
Correcte, correcte. I ens ajuda molt també, a banda de tot això, és que hi ha molta gent per tot arreu. I el fet d'haver-hi ara els mòbils, qualsevol columna, a vegades està amb accés, no? Perquè a vegades diuen, hi ha un incendi, potser és d'una pedrera, que és l'explosió d'una pedrera, o és el fum... Però, tant és, val més curar-nos amb salut i que si més no, que estem a la guait amb qualsevol avís que arribi doncs, al 112.
I ara arriba la tardor i amb la tardor arriba l'època de les reparacions.
Reparacions
de tot, de camins
sí,
i de...
Sí, sí, clar. Bueno, de fet, intentem sempre que abans de la campanya de prevenció d'incendis estiguin el millor possible els accessos per qualsevol intervenció. Està clar que hem de parar aquestes intervencions de reparació o de millora durant aquella època perquè no podem tenir ni una pista amb obres ni tallada. I ara ens toca doncs, això, aquesta part de... Vam deixar totes aquestes obres fins al mes a final de setembre i s'ha començat doncs, una de les pistes que ja feia molt de temps que teníem ganes de poder-la deixar enllestida, que és l'eix viari Begues-Sitges, i s'ha començat a parlar de... Bueno, de fet, s'ha començat també aquí a les Proelles fent-se a Coll de la Fita.
Que és un tram que és fora de parc.
És fora de parc.
Aquesta correcte. Actuació és de l'Ajuntament.
Correcte. Això us volia dir també la importància que hi ha quan fem aquestes intervencions, no? La col·laboració amb els ajuntaments és clau, perquè en aquest cas concret, doncs aquesta part que ara comentàvem de les Proelles l'ha fet l'Ajuntament, una altra part que hi ha per la zona de Jafre la va fer l'Ajuntament d'Olivella, i tota la resta d'eix viari doncs l'assumim nosaltres des del parc. Són diners, però entenem també que serà una via que se'n fa força ús i és una manera de conèixer aquest espai des d'aquesta altra via que a vegades, sobretot des de la banda de Begues, era una mica més complicada.
D'acord. Per tant, en principi es fa la reparació, per dir-ho sí. d'aquesta manera, de tot el que és l'eix Sitges-Begues.
Correcte.
Que cada cop hi passen més vehicles o...?
Tampoc, a veure, tenim els comptadors de vehicles que tenim...
A les entrades.
Són a les entrades. I està clar que un d'ells està aquí al Coll de la Fita i... Com deia, amb la pandèmia ha pujat molta gent. No? Ara no tinc els percentatges, però ha entrat molta més gent. Però jo segueixo pensant que aquest espai natural permet aquesta, o sigui, aquest increment, el que passa que hauria d'estar una mica més dosificat, perquè tots arribem a la mateixa hora i allà es troben els ciclistes amb els de les cotxes i, si, i alguna motocicleta.
I si pugem ara no trobarem ningú, i si I ara, pugem dissabte, clar.
Exactament. Jo ara quan acabi d'aquí pujaré per allà i segurament que estaré pràcticament sol en
per
aquest
això.
Recorregut.
Al final, doncs clar, la gent aprofita els festius.
Però també s'ha de dir, vull dir, que,
a veure.
Hi ha molta gent que també entre setmana, no sé si ha sigut per desgràcia, doncs amb els certos o aquestes, o que la gent ha canviat una mica les seves rutines, Déu-n'hi-do, els dies de cada dia,
sí.
la gent que hi ha, sobretot amb bicicleta i a peu, ja diria, no tant potser amb allò d'agafar el cotxe com a fem els caps de setmana, possiblement és gent molt més local que també ha descobert, escolta, agafo la bici i me'n vaig a donar una volta per aquí al parc del Garraf. Doncs Déu-n'hi-do també la gent que hi puja, eh? Això penso que també ha sigut un canvi, i sobretot la gent que viu més a prop.
D'acord, és a dir que podem certificar que aquella sensació que teníem, sobretot quan es va acabar el confinament, que ens van deixar sortir tots i que tothom estava a la muntanya, doncs aquella sensació va venir per quedar-se. És a dir, que hi ha més gent en general recorrent al massís.
Sí, això està claríssim. I la veritat, com deia abans, ens alegra també de que la gent pugui gaudir d'un espai que fa uns anys, o fa dos o tres anys, desconeixia. Uh-huh. És molt important això. A més, així també la gent que va arribant va coneixent la normativa, perquè un dels, de les dificultats quan la gent comença a anar a un espai natural a vegades és la desconeixença de quina normativa hi ha. I la veritat, a part de fets puntuals que hi va haver amb els temes de botellot, a les nits i tal, la veritat la gent s'ha comportat molt correctament i no hem de destacar cap tipus de desperfecte important.
Les nostres espècies naturals aguanten aquesta, doncs aquest increment de freqüentació?
Entenem que sí. Cada vegada des del parc també estem intensificant molt més. No és que siguem molts més companys treballant, però sí que hi destinem més hores, sobretot amb els guardes del parc, el mateix biòleg, d'intentar augmentar alguns d'aquests estudis d'espècies que teníem més desconegudes. Per exemple, jo és una de les espècies que mira que vaig estar temps aquí al Garraf com a biòleg i no m'hagués imaginat mai espècies com l'astor, que n'hi ha molt al Garraf, i dius, i estan en zones forestals i el parc tampoc n'hi ha tantes. Doncs bé, aprofiten aquests espais. Està clar que en unes èpoques de l'any, quan estan nidificant, s'ha de compatibilitzar els usos. Vull dir, si s'ha de fer una activitat, no sé, d'una cursa, doncs possiblement no és el millor lloc on estigui nidificant una espècie. Per tant, el que farem és d'indicar als organitzadors que la puguin fer en un altre entorn. Però les espècies s'han anat adaptant. És que jo penso que amb el temps et dones compte, hi ha moltes espècies que la seva gran estratègia de futur ha sigut apropar-se a les poblacions o que l'espècie humana no la destorbi tant, no? I jo penso que se n'estan sortint, i la veritat és que les espècies del parc continuem més o menys amb les mateixes, i fins i tot n'hi ha una que augmenta, diguéssim, jo diria inclús massa, com és el senglar, que després doncs, ens ocasiona doncs, danys, sobretot amb el tema dels pocs pagesos que queden o agricultors que tenim aquí al parc.
Ara anava a preguntar. El sí. Senglar no és una espècie, anava a dir, desitjada?
Bé, hi ha de ser en l'ecosistema, és una espècie que hi ha estat sempre, però aquests últims anys ha proliferat moltíssim. M'estava mirant també, pensant en que avui doncs, parlaríem del senglar, dic, deixa'm mirar com ha sortit aquests estudis que s'estan portant a terme a través de les societats de caçadors que passen una sèrie de dades, totes les observacions que hi ha, i la veritat és que veia que a Catalunya s'han caçat 60.000 senglars, molts senglars, i aquí al Garraf s'han caçat quasi bé 600. I sembla ser que entre el que s'ha vist i el que s'ha caçat estem en l'any de més densitat de senglar en el territori. Clar, el territori és el que és, el menjar és el que és. Llavors sí que un dels punts doncs que s'ha de tenir en compte és que tot el tema de vinyes, conreus que hi ha en el territori, doncs queda una mica en contra les cordes quan aquestes espècies proliferen de la manera que estan proliferant. I l'única manera ara que tenim per portar el seu control és mitjançant la cacera.
D'acord. Una cacera que té doncs partidaris i detractors, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Sí.
O sigui, gent que evidentment doncs, l'activitat cinegètica no la veu amb bons ulls, i a partir d'aquí, doncs, quan s'organitzen les caceres també genera un cert espès i clar.
Sí, sí. Mira, aquest any s'ha fet un esforç també en conjuntament Diputació amb Generalitat amb establir doncs, uns protocols de com del millor funcionament, perquè és que la cacera si ha de realitzar-se en aquests espais, que si no, el senglar no té altre depredador. Vull dir, és que l'únic depredador que té és l'home. Si estéssim parlant de zones del Pirineu, que hi ha l'os o hi pot haver algun llop, és un altre ecosistema, però en el cas nostre no n'hi ha. Com s'han de portar a terme les batudes? Jo diria que bé, s'han de... El més important entenem que és la informació, o sigui, i això ho hem aconseguit i ja fa uns quants anys que nosaltres hi hem posat molts esforços. O sigui, el més important, sobretot, és qualsevol activitat que nosaltres hem d'informar, saber per on ha de passar. I després, les batudes que fa uns anys nosaltres teníem informació el dia abans, ara cada vegada ens passen aquesta informació amb més temps. La qual cosa, si aquell dia hi ha una marxa, em sembla que va ser aquesta setmana passada, no sé si era el dissabte, hi havia una batuda i justament també hi havia una activitat per la zona del Castellvell d'Olivella. Doncs la batuda es va traslladar a un altre lloc. Vull dir, lo important és tenir informació. Si tenim la informació, doncs les coses, les activitats són totalment compatibles i tenim la manera de controlar una espècie que després a tots ens pot fer molta gràcia quan la veiem el millor propera a les nostres cases o la veiem creuant un camí, però no ens oblidem que són animals salvatges i si això ens agafa en una època que van amb cries, per defensar les cries igual se't poden abraonar. Uh-huh. O fins i tot si un dia vas amb una bossa, poden relacionar la bossa amb una bossa d'escombraries que hi ha menjar i atacar-te. Vull dir, és que això és així.
Per tant, les batudes igualment són efectives, és a dir, sí. has comentat abans, 600 senglars.
Sí, quasi 600 senglars s'han casat, 580 o una cosa
són
així.
Són molts.
Imagina't, si s'han casat aquests, la gran quantitat de senglars que no s'han casat, o sigui, quan surten...
Anava a dir, la gran quantitat de batudes.
Sí. També, sí, clar. Tot va lligat, això.
No caça 600 senglars i surts dos dies.
Clar. No. I són força societats de caçadors que estan portant aquesta activitat. No sé, aquest any portem ara pocs dies, però tampoc hi ha hagut potser algun petit, a vegades, desinformació. Per això dic sempre, tant per part nostra, societats de caçadors, que donin quanta més informació millor, perquè hi ha gent també que té activitats de turisme rural. És important que sàpiguen si aquell dia en aquella, al voltant de la seva masia, perquè, clar, si un et ve i està allà i de cop i volta el voltant està ple de caçadors, doncs és important que tu hagis pogut informar o dir, mira, aquesta setmana tinc molta gent aquí, preferiria que no es fes aquesta activitat.
D'acord.
És parlar-ho, jo penso que aquestes coses és parlar-ho. Amb altres parcs, no sé, tinc l'experiència d'un parc que a vegades n'he parlat, que és un parc agermanat a la Maremma, i allà el tema de la cacera també funciona diferent, es fan caceres però es fan més amb aguaits, o sigui es posen caçadors professionals en llocs concrets i abaten, no fan tipus batuda, sinó que van directament a uns exemplars concrets, a un lloc que van a menjar i tal. Aquí es fa, però es fan moltes més batudes que l'altre.
D'acord. Per tant, les batudes hi són i hi seran durant molt de temps perquè el senglar hi és i de moment no hi ha cap altra alternativa per intentar pal·liar el seu increment que caçar-los.
Sí, perquè ja s'han fet algunes proves a Sant Llorenç del tema d'hormonar-los, esterilitzar, però segurament no ha progressat. Si això hagués sigut una alternativa o uh-huh. es veiés una opció, una oportunitat, penso que s'hagués continuat. I tampoc tinc ara informació de que això sigui així. Llavors haurem de seguir amb l'activitat cinegètica que portem i tothom posar-se a la part de l'altra a l'hora de que a vegades ens puguem veure com una cosa tan negativa.
Uh-huh. Ja que parlem d'espècies, com tenim l'àliga?
L'àliga, bé, portem aquests... Bé, aquest any, l'any passat, hi va haver dues de les tres parelles, dues van tirar endavant, uh-huh. no ho tenen fàcil, el que sí que és curiós, i això ho vaig comentar l'altra vegada, amb les càmeres els primers anys anaven a criar on hi havia les càmeres, aquests anys han optat per un altre niu, per un altre pis, i tot i haver-hi les càmeres, nosaltres desitgem poder fer aquests seguiments, doncs no ha estat així, i en canvi han aparegut altres espècies. Ara tenim un lloc que on hi havia... la cua barrada, ara hi ha un falcó. I el que hem intentat ara fer, o intentem fer, canviar la càmera una mica d'orientació i a veure si aquest any veiem els falcons en vez de les àligues, però uh-huh. bueno, la qüestió és que segueixin estant per aquí i, a més, jo diria que també és un projecte que és molt interessant, que amb el Gremi d'Àrids també hi està posant molts esforços per conèixer i compatibilitzar l'activitat extractiva amb la conservació. Amb ells s'han fet el projecte de posar-los emissors a les àligues per saber on estan, a més, via satèl·lit, amb la qual tens molta informació, veus la interacció als humans amb les àligues. És un projecte superinteressant i que també agraeixo doncs, aquesta gran col·laboració que tenim amb el Gremi d'Àrids per poder això portar-ho endavant i que entenem que és com totes les coses, dèiem els caçadors, els àrids, tot. Vull dir, si tenim col·laboració, segur que les coses marxaran bé.
Uh-huh. I l'abocador? Com el tenim, l'abocador?
L'abocador el tenim en un moment que crec que l'última vegada que vaig patir estàvem parlant del segellat,
sí,
es van fer unes obres d'emergència pel segellat. A veure, aquestes 64 hectàrees de l'antic abocador o dipòsit controlat, està clar que quan plovia, doncs tota aquesta aigua, a vegades des dels vorals o de l'interior, es barrejava més amb les escombraries que s'estan descomposant i generen lixiviats i augmentava moltíssim aquests lixiviats. Es va fer aquest projecte de segellat, que jo diria que pràcticament està, però al moment de tapar doncs, aquesta gran olla, els gasos generats allà dins no disposaven o no hi havia totes, diguéssim, les canonades d'extracció de metà. I això, doncs, sembla que ho vaig parlar l'última vegada, molts d'aquests gasos, sobretot el metà i el monòxid o diòxid de carboni, doncs es desplaçava per llocs o s'infiltrava per llocs adjacents. I alguns d'aquests avencs, bueno, ens ha portat doncs, que per una banda l'AMB, la Federació Catalana d'Espeleologia i nosaltres mateixos, doncs, portar uns seguiments per poder indicar quins són els avencs que en aquests moments no s'hauria o no es pot baixar. Entenem que això revertirà, vull dir, en el moment que ara els tubs, l'extracció de metà torni a funcionar correctament i puguem estar més o menys en normalitat. Està clar també que durant uns anys es parlava de la relació que tenia l'abocador amb les aigües que sortien, no? La possible contaminació de les aigües de la Falconera. Just aquesta setmana passada es va doncs, entregar el projecte, doncs, l'estudi que s'ha portat a terme durant aquests anys, i això és un document públic, ho dic perquè això a la pàgina de l'AMB, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, doncs, està penjat, és un document pesant, que jo ja dic fa 4 o 5 dies que ha estat i encara no me l'he pogut mirar del tot perquè és super extens i em sembla que abans ho parlàvem també amb tu, que és, però bé, és un document que ens donarà a entendre doncs, quina ha estat aquesta relació, com estan aquestes aigües, com estan aquests gasos, i l'important és a veure quines mesures es poden aplicar per remetre doncs, aquesta situació.
Ara em venia aquí una qüestió semàntica al cap que té gràcia que se li digui dipòsit controlat a l'abocador quan aquí doncs, control, sí que és veritat que existeix un cert control, però també hi ha un cert descontrol, oi? En totes les filtracions i en totes les...
Sí, està clar. Bé, hem de pensar que és un abocador dels anys 70.
Sí, sí.
Totes les mesures que es van prendre en aquell moment, segurament que era el pitjor lloc on es podia fer un abocador.
El pitjor lloc s'havia de tancar, no sé si el 94, i no es va tancar...
Fins al 2006.
Fins al 2006, és a dir, va estar 12 anys més, un abocador que ja no complia les condicions quan va obrir-se, i diguem que les administracions no hi van trobar remei. Per tant, doncs això, que té l'eufemisme del dipòsit controlat, doncs sí. té una certa bueno, gràcia.
Això és cert, eh? Vull dir, jo durant molts anys sempre parlàvem de l'abocador. En el moment que doncs, va quedar segellat, clar, parlar d'abocador, quan ja no és abocador, doncs agafes més la terminologia i a més amb els rètols indicatius diu dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, doncs dipòsit controlat.
Molt bé.
Doncs, tens raó amb el que dius.
Doncs en control. Per cert, que una de les coses que més aboca és matar, i ara que hi ha la cimera de Glasgow, i hem quedat que el matar és, em sembla que és el segon gas, no el segon, Albert, el primer és el CO2, el segon gas que més efecte hivernacle provoca.
Bueno, aquí la part important és aquests tubs de desgasificar. És que, de fet, des de fa molts anys ja es van posar aquests tubs per recollir tot aquest metà i fer-lo servir per generar energia. Vull dir, això està clar i encara funcionen. I ojalà que es pugui aprofitar al màxim o el més possible de tot el metà que es genera. Està clar que és difícil, però ara l'està tot segellat, els llocs de sortida de metà també poden ser més fàcils que abans, quan el que es feia era posar molts tubs, però no estava segellat. Vull dir, ara
correcte,
pot ser com una olla a pressió, que vas tenint doncs, les seves vàlvules de sortida.
El que sí que és cert és que, clar, aquí estem, per necessitat, perquè no es pot fer d'una altra manera, generant unes emissions
sí, sí.
Cap a l'atmosfera, que són inevitables en aquest sentit.
Sí, sí, perquè... excepte les que ara doncs, es puguin canalitzar amb totes uh-huh. aquestes, amb tots aquests tubs, que és el que s'ha fet des de sempre, però que al moment de la impermeabilització doncs, hi va haver un temps que no es va poder realitzar com calia.
La planta funciona, la planta que tenen a dintre de generació d'energia?
Sí, 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 sí. Totes uh-huh. les antorxes, està tot... potser ara et diré que no sé quines tenen inactives perquè no hi havia la quantitat de metà suficient. Uh-huh. Tant això com la planta de depuració, o sigui, totes les aigües, tots els lixiviats tenen el seu tractament, vull dir, això van ser unes de les obres importants que ja fa uns quants anys que estan, bueno, molts uh-huh. anys que estan funcionant.
El que sí que estarem és molts anys encara sense poder-hi passejar, oi, per allà?
Sí, sí, sí. Això van dir com a mínim 30 anys després de la seva clausura, i ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem. Uh-huh. Clar, penseu que tot, no és una estructura fixa, vull dir, tot això, al moment, si van sortint totes aquestes quantitats de lixiviats, tots aquests mils de metres cúbics que van sortint, és volum que no hi és, vull dir, tot aquest uh-huh. volum es va compactant, totes les escombraries van compactant. O sigui, la orografia d'aquest abocador, tot i que sí que va concloure o va clausurar-se més tard del compte, hi havia una orografia molt diferent de la que es va acabar finalitzant la portada d'escombraries i després com ha quedat, vull dir, ja va fent una baixada, o sigui, la part central es nota que fa panxa a l'inrevés. No?
Mm-hmm. Bueno, clar, era una vall fonda aquella, clar. Abans sí, que sí. hi comencessin a posar residus. Escolta, ja que, encara que és fora de parc, però entenc que m'entendràs la pregunta, ja que parlem de qüestió mig industrial, la cimentera de Vallcarca està parada i, per tant, no hi ha activitat a Vallcarca.
No, hi ha la part extractiva uh-huh. i l'altra està parada.
Està parada, sí. És a dir, que en principi la gent que passa per les costes veu la fàbrica, no veu fum perquè la fàbrica no fa ciment.
No.
Des de fa uns quants anys ja.
Sí, sembla que sí. Però bueno, aquesta activitat és una de les que ells sí que poden realitzar, el que passa que suposo en funció una mica de la demanda de ciments o les necessitats han fet una activitat.
Sí, em sembla que han d'encendre el forn un cop l'any, una cosa així, per conservar la llicència i s'ha acabat.
Tampoc, a veure, no tinc massa més coneixement, perquè són temes que anem més a la part extractiva, que és la que sí que té uns límits, que són els que compleixen. A més, la interferència que podria haver-hi amb la fauna del territori, i jo diria que en aquest aspecte no tinc més que agrair la important col·laboració que tenim amb ells.
Aquesta és l'altra. Pot semblar fins i tot contradictori que un espai natural tingui bona relació amb una activitat extractiva situat dintre de l'espai natural.
Sí, sí. Bueno, és el mateix que dèiem, vull dir, l'activitat extractiva, la cacera... hi ha moltes activitats que es poden realitzar dins el parc i una d'elles uh-huh. és aquesta i té una data també de caducitat, aquestes explotacions mineres, però en el temps que han estat, jo diria que la major part del temps des de que estic, la col·laboració ha estat molt estreta i, com deia, gràcies a totes aquestes converses i plantejar dificultats i problemàtiques s'hi han posat solucions. Segur que si en vez d'anar realitzant aquestes converses que haguéssim anat pel compliment, ells haguessin dit que podien fer la seva activitat i potser els importaria una mica menys la conservació, quan és tot el contrari. Mm-hmm. La conservació jo diria que ha sigut una de les banderes que ells s'han portat.
És a dir, al final ha anat bé aquesta col·laboració, aquest parlar per intentar doncs, que cadascú, un per la banda de la conservació, l'altre, evidentment, doncs, per la banda de l'activitat econòmica, fer-ho
això,
més o menys compatible.
Diria, això és clau per qualsevol gestor i per qualsevol activitat. I dèiem això, i dèiem amb l'abocador. L'abocador nosaltres ens han deixat amb molta veu a l'hora de restaurar-ho, com es volia. Si recorden, potser m'estendré una mica amb el tema aquest, però penso que també mereix la pena. Una tercera part d'aquest abocador es va començar a restaurar abans de la finalització i es anava més amb una idea de donar-li un recobriment més d'arbres, una zona més forestal, quan després hem comprovat que el Garraf, una de les zones que interessa més per moltes espècies, són la zona més estepària, més oberta, espais oberts, i així és el que s'ha fet, i ara s'han fet badrunes pels conills, s'han posat basses pels amfibis a dintre l'abocador, i la veritat que dona un aspecte, una altra cosa és el que hi ha sota, no? Però tu, vull dir, els que de tant en tant anem fent aquestes visites doncs, tècniques de com va la restauració, la veritat que està quedant molt, molt bé.
Teníem més temes, oi, sobre la taula, Santi?
Possiblement, segur.
Abans, hem anat aquí...
Sí, hi ha un projecte que també és el projecte Life Stonewall, que aquest també ens fa il·lusió, sobretot perquè és un projecte que neix a Itàlia, una iniciativa italiana, al parc de Cinque Terre, que tenen allà unes zones aterrassades amb una gran verticalitat, aquella muntanya, però gràcies a l'aterrassament poden tenir vinyes, i ens van proposar a veure si volíem ser col·laboradors d'ells amb aquest live. La veritat és que estem ja treballant amb ells i potser hem anat explicant el projecte. No deixa de ser ara molt teòric, perquè està clar que primer té que haver tots uns protocols, però jo penso que el que hem d'intentar aconseguir és que, ja que tenim un territori com aquest amb un munt de murs de pedra seca, que la pedra seca ha sigut doncs, un element clau en aquest territori per recuperar molts entorns, doncs que tota aquesta gent que ara hi està ficada, que de manera voluntària hi ha un munt d'associacions aquí al Garraf, i doncs totes aquestes associacions hi puguem aportar doncs, aquesta part una mica o bastant més científica del per què. O sigui, la gent, m'imagino que quan feien aquells murs de pedra seca anaven totalment a la intuïció, no hi havia graduadors de quina humitat aguantaven, però ara li volem donar aquesta vessant i segurament que a l'hora d'elaborar o restaurar aquests murs podrem aportar-hi una mica més d'aquest punt científic per millorar encara més aquesta estabilitat de les terres i no només això, sinó la retenció de la mateixa aigua, perquè nosaltres problemes d'inundacions o d'aixaragallaments importants no hi serien, però sí el de poder aterrassar aquests entorns i poder mantenir una mica més la humitat que el Garraf, malauradament l'aigua la veiem només de passada, perquè de seguida s'escola i ja no la veiem. I és un projecte molt interessant, de fet ahir vam tenir una de les reunions amb els italians i esperem que aquest proper any 2022 puguem tenir unes propostes interessants de tasques de col·laboració, fòrums, participació de la gent del territori i que la gent que està aquí ho vegi com una oportunitat que tenim de donar a conèixer tot el que ells estan fent durant tants anys.
El Garraf està ple de murs.
Sí, sí.
I per tant, doncs, la recuperació dels murs...
Clar, això seria molt interessant, tot i que està clar que és molt difícil i hauries de buscar o s'hauria de trobar després què s'hi pot conrear en aquests entorns. És molt complicat, perquè quan es van construir aquests murs era quan la gent, els jornals valien, però valien el que valia, vull dir, un pagès estava de sol a sol allà a la vinya i tenia doncs, un parell de passades de vinya. Ara recuperar-ho per vinya és molt complicat, excepció que acabés sortint un producte d'uns vins com els que fan a Itàlia. Vull dir, de fet, el parc aquest de Cinque Terre, la gent diu, però com és possible que conreïn allà una... Vull dir, en aquelles zones tan difícils, bueno, la climatologia, el microclima, li ha creat doncs, que unes varietats de vins es puguin pagar a uns preus esfereïdors. I això ho ha fet possible. Aquí doncs, bueno, es pot, a lo millor, aquestes varietats més ancestrals, doncs, recuperar-les, posar en valor la feina que es fa. Segurament que el microclima d'aquí és molt diferent al de Penedès, no sé. És qüestió de buscar-hi, i si no és això, el millor amb oliveres, no sé, buscar-li perquè recuperar, si no hi ha un projecte després, és molt difícil.
I queda abandonat.
Clar, queda abandonat.
Per cert, has esmentat la qüestió de l'aigua. Tenim sequera al parc?
Sí, com estàvem parlant abans del tema de risc d'incendi tan alt, era perquè portàvem una sequera i un dèficit hídric brutal.
Ho dic perquè si no recordo malament, a l'Empordà ja han decretat diversos municipis en situació oficial de sequera.
Sí, nosaltres estem molt malament, tot i que, clar, quan ens llevem avui, mira, aquesta nit ha plogut. No sé quin dia va ser, el dissabte passat, es va passar tot el dia plovent, però clar, això no és res
no
pel
compensa
dèficit. No compensa. Pensin que algunes de les fonts que anem portant seguiment, i concretament el que nodreix també els cavalls que hi ha aquí al Garraf, que avui no n'hem parlat, ho farem el proper dia, doncs la font aquesta la vaig veure potser fa 2 mesos, just abans de les primeres pluges, i estava que era quasi només gotejant. I vaig estar aquesta setmana, i Déu-n'hi-do el rajolí ja que feia. Poc, però es va recuperant. però bueno, el dèficit el seguim portant, eh? Mm-hmm. Necessitem que plogui, plogui molt més, molt més.
Doncs tocarem fusta perquè plogui, perquè això sí que no depèn de nosaltres, bàsicament. La majoria de les coses que hem comentat aquí sí, però aquesta, que és la pluja, no depèn. Santi, deixem els cavalls a sobre la taula per tractar-los el proper dia. De fet, hem parlat de la caça i va haver precisament un malaurat accident de caça que em va resultar la mort d'un d'aquests cavalls. Doncs això, Santi Llacuna, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Hem fet, com sempre, una miqueta de repàs de com està el parc del Garraf i properament doncs, ens tornarem a retrobar.
Molt bé, moltes gràcies per donar-me també aquesta oportunitat per explicar-li doncs, als ciutadans aquestes experiències o el que fem al parc.
Molt bé, gràcies.